Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Un any més us presentem la Passió de Llinars del Vallès. Els integrants del grup de teatre Tall Tall ja fa mesos que hi treballen per oferir-vos una nova representació que enguany serà els dies 28 i 29 de març i el 4 i el 5 d'abril al Teatre Auditori de Llinars del Vallès. Aquesta representació ve cada any amb algunes novetats. Avui, de la mà de la Reyes Barragán, la seva directora, coneixerem algunes d'elles. Hem de recordar que Veniu a mi, amb mi, la Passió de Llinars, és una representació que aconsegueix, mitjançant la seva austeritat, que hi hagi un apropament entre el públic i els actors. És una passió per tots els públics, ja siguin creients o no creients. La seva intenció és aconseguir que l'espectador descobreixi o redescobreixi el missatge original de Jesús. Té, doncs, un aire de primer anunci cristià que li proporciona novetat i també actualitat. Un dels moments esperats pels seus seguidors és el cartell que il·lustra també aquesta passió. Com serà aquest any? No sabem si encara ho podem descobrir o no. Com a mínim avui li ho preguntarem de seguida a la Reyes Barragán. Com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Reyes, bon dia i benvinguda novament al Paraules de Vida.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Un any més que vens a parlar de la passió.
Sí.
Ens apassionem al Paraules de Vida.
Ens apassionem, i nosaltres també.
Uh-huh. Ja hem dit algunes, sempre hi ha novetats, no? Avui, uh-huh, al llarg del programa repassarem algunes d'elles. Hi ha les dates, no?, que són el cap de setmana del 28-29 de març, uh-huh, i el 4 i el 5 d'abril.
Sí, sempre és els dos caps de setmana anteriors a la Setmana Santa. Nosaltres, clar, som poqueta gent i la fem quatre dies només. L'últim dia és diumenge de Rams.
Uh-huh, el dia 20...
El dia 5.
El dia 5 d'abril. El dia 5 d'abril. Uh-huh. Uh-huh. Ja ho teniu tot a punt? Pràcticament,
sí,
a punt?
Sí, de fet, pràcticament, eh? No, tot a punt no es té fins al dia abans, com que quedem menys nosaltres.
Esteu assajant, no?
Sí,
esteu encara...
portem tres assajos, no gaires, eh? Vam començar abans de Nadal, sempre fem una primera reunió on tothom sap quina serà la seva missió
dintre
de la passió, quin paper li tocarà representar. Això és abans de festes, i just després de festes, el primer divendres, es comencen els assajos. La gent ja té el seu calendari, sap quin dia li toca venir, perquè assagem per escenes. No, només fins al final de tot no la fem seguida, i assagem per escenes, i així la gent no ha de venir sempre, pot venir el dia que li toca. I vam començar divendres, dia 10, i
portem...
Ara tenim aquest any és molt justet.
Anem justets.
Setmana Santa, sí, nosaltres ja el 28, que de fet moltes passions...
Ja gairebé el mes de gener el tenim,
sí,
gairebé passat. Ja.
El mes de gener ja està liquidat, sí. Uh-huh.
Després parlarem del teu paper com a directora i una mica, mm-hmm, doncs, tot el que representa la feina amb prop d'un centenar de persones, no?
Sí,
entre,
sí,
els,
sí,
que esteu
comptat,
a,
sí,
davant
uns,
i a darrere.
Uns 50 actors, 50-55, depèn de l'edició, i unes 30 persones o 30-40 persones a darrere, uh-huh, entre maquilladors, regidors i tot això, sí.
Què té la passió de Llinars que no tinguin altres passions? A banda, també és l'única que es fa als Vallesos, no?
És l'única que es fa als Vallesos en aquest moment. Penso que en el passat sí que n'hi havia hagut alguna altra. Sí, la passió de Llinars, jo sempre dic que el que té és una manera diferent d'explicar la història, perquè la història no la podem canviar, és la que és, però sí que és com, té una dramatúrgia com més moderna, més... adaptada a l'espectador del segle XXI, dic jo.
El que dèiem, no?
Sí.
Que també s'adapta, no?
Sí,
a la realitat.
Jo crec que s'adapta a la realitat de com està acostumada la gent que està acostumada a veure teatre. Es fan coses que es fan normalment en les dramatúrgies, i és la gràcia que té és no tant la història, perquè és la que és, sinó com està explicada. I també una cosa que ens vam proposar en aquesta passió era donar molta importància als personatges femenins i que la passió fos molt femenina. el protagonista és Jesús, però hi ha una segona gran protagonista que és Magdalena, i les dones tenen molt de pes, i s'explica la història mitjançant la seva feminitat.
No sé, la visió femenina.
La visió femenina. I penso que això és molt nou. Mm-hmm. Que les dones tinguin, no només que apareguin, sinó que tinguin pes.
Que tinguin un pes a l'escena, no?
Que tinguin importància dintre de les escenes, que moguin l'acció de l'escena, que siguin les que prenguin la paraula. Això és, jo penso que és molt important. I també, bé, això que t'he comentat de la dramatúrgia, aquesta, la intenció de que la gent se senti molt a dintre de l'escena. Això en el teatre que tenim ara és més difícil, perquè en el teatre que teníem abans, l'antic, sí que era molt, molt fàcil apropar l'actor a l'espectador. En aquest és un teatre més clàssic, és més nou, però és un teatre molt a la italiana,
també,
per les dimensions, i ens costa més, però la intenció és que la barrera entre l'escenari i la platea es trenqui, i això s'intenta fer des del primer moment de l'escena.
Uh-huh. És una... de fet, no? Diu, veniu amb mi,
veniu,
no? A mi. Veniu a
sí,
mi.
Sí, perquè clar. És una frase de Mateu. Veniu a mi, tots aquells que esteu cansats i afeixugats.
D'aquesta proximitat, no?
Sí, de la proximitat. Veniu, descobriu, perquè una cosa que insistim també, sempre la posem en el dossier de premsa i en el tríptic informatiu, en el programa Demà, que hi ha molta gent que desconeix realment qui era Jesús,
no? I el missatge.
Hi ha molta gent que per prejudicis envers l'Església,
la religió
en general, doncs no té cap mena de curiositat, no?
I ja ho dieu també, no? És una passió per creients i no creients,
perquè el que intentem és explicar la història, no intentem convèncer ningú, expliquem la història, i els que la gent creient hi entra d'una manera, i els que no són creients poden entrar d'una altra, perquè en el fons el que estem explicant, i això ho dic sempre, és la història, una història, un drama universal que no ha deixat de repetir-se al llarg de la història, perquè és una injustícia, un home que no ha fet res, que ha passat fent el bé, l'acusen, els poderosos se'l volen treure de sobre, i això tothom hi pot connectar amb això, amb les injustícies i amb el missatge aquest de justícia, de pau, d'amor, tothom hi pot connectar, sigui o no creient. El creient s'emocionarà molt a l'escena del Pare Nostre o a l'escena de l'Eucaristia, el Sant Sopar, i un no creient, potser a les benaurances, descobreix un missatge que mai li havien explicat.
I en tot cas valorarà també el paper interpretatiu, no?, de la gent que està davant de l'escenari, no?, sobre l'escena.
Clar, també tu pots acostar-te no només a la passió de Llinars, a qualsevol passió, a veure un espectacle teatral que el prejudici envers la religió no et privi de gaudir d'uns espectacles teatrals que són importants i en els quals hi ha molta gent que esmerça molt d'esforç.
Uh-huh. Parleu de que aquest any s'han fet petits canvis, sobretot que van cap a l'austeritat.
Sí, cada vegada més.
Per quin motiu?
Cada vegada més. A veure, no sé què passa amb els homes, que això de fer
no
teatre,
no
volen pujar a l'escenari, i aquest any, just aquest mes que ens vam trobar per començar, vaig tenir moltes baixes, aleshores baixes d'alguns personatges importants, i això altres anys m'ha causat molt estrès i patia perseguint a la gent, vine, fes la passió.
Ara hi ha una alternativa.
I ara, aquest any, vaig decidir, no em preocuparé, i el que faré serà adaptar-me a les circumstàncies i he eliminat personatges masculins. I això m'ha portat a canviar escenes i a fer-les d'una altra manera i a fer que dones que no parlaven abans doncs ara parlin i encara hi hagi més dones que tinguin més protagonisme. Aquest és el canvi principal. Després hi ha petits canvis de maneres de veure una escena que l'has fet sempre de la mateixa manera. Decideixes, mira, amb aquesta escena canviaré la situació del mobiliari i aquest personatge, en compte d'entrar per la dreta, entrarà per l'esquerra, i això fa que tota la interpretació dels altres i tot el plantejament de l'escena canviï una petita cosa. I ara estem fent aquestes proves, que jo els dic als actors, veniu, provem, si no ens agrada sempre podem fer marxa enrere, no? Però la qüestió és experimentar,
és provar,
i provar, i sí que hi ha algun canvi, a les benaurances hi ha un canvi molt maco que tenia moltes ganes d'introduir, que és una frase que en el seu moment la vaig descartar, I l'he introduït a les benaurances, que és aquell moment que hi ha una dona que, tot emocionada, li diu a Jesús: beneït el ventre que et va portar, no? I els pits que et van donar a mamar. Jo que tenia moltes ganes de posar aquesta frase, perquè és... no és només una lluança cap a Maria, jo penso que per extensió és cap a la maternitat i cap a general, totes les dones en general. I jo l'he colada allà, no sé com quedarà.
Segur que queda bé, segur que queda bé.
Però el primer dia que la vam assajar tothom va riure. Jo volia que aquesta alegria es veiés a l'escena, perquè tota la primera part de la passió, la vida pública, és... Clar. Passen coses maques, és alegre, és... ningú no sap... no té consciència, els deixebles no tenen consciència de la tragèdia que vindrà, i tota la primera part tenia aquests moments d'alegria, de cosa nova, de sortim a predicar, de viatgem amunt, avall, perquè passen 3 anys anant amunt i avall de Palestina, ara a Galilea, ara a Judea, ara amunt, avall, ara passo per Samaria. I aquest moment d'aquesta frase provoca, i el primer assaig de les benaurances amb aquesta frase va ser molt bonic. I és petites coses així
que segurament els espectadors que hi vagin, doncs
les
podran comprovar.
Sí.
Reyes, en el calendari previ a la Passió hi ha dos moments importants. Dissabte, és a dir, ahir vau tenir reunió amb la Federació de Passions de Catalunya,
i
aquest divendres la presentació oficial del cartell.
Sí, ahir vam tenir la reunió amb la Federació, que estem preparant la presentació oficial de la temporada. Enguany som...
És important, no?, que estigueu federats.
Sí, és important que estiguem federats, perquè és una manera de fer pinya i de donar-nos a conèixer, perquè, clar, la gent sí que té present les passions més grans, però som més passions, i és una manera d'obrir-te, de donar-te a conèixer, i també de, si la passió es referma, la federació es referma com a federació, també podem junts demanar subvencions,
ser més forts,
i ser més, jo crec que el més important de tot és ser més visibles i que la gent conegui altres passions, i també és una generositat per part de les passions grans, no? Que elles ja estan consolidades, però penso que estem en una època que tothom necessita que se'l vegi, perquè també les passions anem perdent públic per allò que comentàvem abans, no?
Sí.
I és important estar federats per això. I aquest any som dues passions més federades.
Això
és molt important. S'han afegit la passió de Mataró, que jo no coneixia.
El Maresme,
jo no la coneixia. I una passió molt jove, molt jove, que es fa des del 2013, a Vilasacra, que és un poble petitet, que hi ha per Girona. I aquestes s'han afegit, i molt contents. I el que preparem és la presentació oficial de la temporada, on cada passió explica les seves novetats.
La seva singularitat.
Sí,
les seves...
què té de particular, els dies que les fa, quines novetats, res, és un acte així per donar-nos a conèixer, que altres anys s'ha fet a Cervera, l'any passat es va fer a Ulldecona, i aquest any es fa al Palau de la Generalitat, és una cosa fantàstica.
És a dir, que s'ha rebut pel president,
per la consellera de Cultura, i bé, no sé, estem acabant d'organitzar, perquè això necessita tot un procés de protocol, i en això vam estar a la reunió d'ahir, vam estar parlant de tot això.
Molt bé.
Ja avisarem, ja explicarem, perquè també tenim moviment a les xarxes socials, totes les passions, i després la federació, i ja farem rebombori perquè es conegui i se sàpiga.
El que deies, no?, la visibilitat.
La visibilitat. I fer la presentació a Barcelona, doncs, quan l'any passat la vam fer a Ulldecona, sí que vam tenir molta difusió per allà, per totes les Terres de l'Ebre, a totes les televisions de per allà, a totes les ràdios de per allà, però nosaltres volem que se'ns vegi a tot arreu.
Clar. De ser visibles. I el cartell encara no el teniu?
A veure,
en construcció,
jo t'explico una mica. Clar, el cartell el presentem el divendres 24.
Aquest proper divendres.
I estem... La idea que té el dissenyador és agafar la mateixa idea de l'any passat.
Una mica de continuïtat.
El títol, continuïtat, amb el Veniu a mi, però donant importància a les dones, que el cartell tingui aquesta dolçor i aquesta sensibilitat femenina que insistim sempre nosaltres que la nostra passió té, i que com que a la Passió les dones són les primeres en aparèixer a l'escenari, doncs que això també sigui present en aquest cartell i hasta aquí puedo leer.
Doncs haurem d'estar pendents a les xarxes,
a les xarxes
perquè allà sí que ho anunciareu.
Pengem, sí, clar. Perquè la presentació la fem el dia 24 i el penjarem a les xarxes. Mm-hmm. Sí, sí.
I tot gairebé a punt. Parlem també de... Exacte, sí, una altra de les novetats és el cava, no? De
sí.
fet, l'any passat també va haver-hi...
L'any passat vam fer... Els pastissers de Llinars van fer unes galetes de la Passió en forma de
peixet.
Que
me les vaig perdre.
Que les vas perdre.
Aquest any el cava no me'l perdo.
No. Les galetes de la Passió. I aquest any fem un cava. Hem parlat amb unes caves que tenen una vinculació personal amb Llinars, perquè hi ha gent de Llinars que hi treballa i té part d'aquestes caves, que són les caves Grau d'Òria, i ens faran una tirada especial de cava Brut Nature de la Passió, el tenim ja reservat, i hem fet una etiqueta fantàstica que diu La Passió.
La Passió.
La Passió, una etiqueta molt maca que ens l'ha fet el mateix dissenyador del cartell, que per la gent quan la vegi veurà que és la platea d'un teatre i nosaltres fent les benaurances. Però t'ho has d'imaginar.
No, si és veritat.
Però la idea és aquesta.
I amb l'accent?
I l'accent és la corona d'espines.
La corona d'espines.
Perquè...
És el símbol.
És el símbol de la Passió. De fet, el nostre logo també té la corona d'espines. Sí, i estem contents perquè tindrem un cava. La qüestió és donar...
Esteu contents sí. amb la resposta del públic també?
Sí, no? Sí, l'any passat
de fet està consolidada, no?
Sí,
la Passió de Llinars.
Sí, a veure, a mi m'agradaria que la platea estigués plena els 4 dies. De vegades quan les funcions del dissabte no s'aconsegueix, però sí que l'any passat vam pujar a públic perquè vam fer molt, molt rebombori, molt. I jo espero
doncs
que...
Doncs des d'aquí animem els oients també sí. del Paraules de Vida de Catalunya Ràdio a que hi assisteixin.
Sí, sí, jo els animo, perquè descobreixin, si han vist altres passions, doncs que vinguin a veure aquesta, que és diferent. I si no n'han vist cap, que vinguin a veure aquesta i després segueixin veient les altres, perquè totes són diferents i totes tenen les seves particularitats i les seves especificitats.
Clar, clar que sí. Abans d'acabar, Reyes, tenim encara un minut i mig, parlem també de què representa per tu com a directora de la Passió, doncs moure tot aquest centenar de persones, de dirigir-los. De fet, tu has fet tots els papers, no? A la Passió de Llinars.
Sí, de fet...
Has passat per tot arreu.
Sí, jo vaig escriure el text i vaig fer de Magdalena molts anys, que de fet el paper me'l vaig escriure per mi.
Però originàriament.
Es fa gran i ha de canviar de paper. Ara ja fa més anys que faig de Maria que no de Magdalena. Per mi dirigir la Passió és molt important, perquè personalment, com que jo sóc creient, per mi és col·laborar a transmetre el missatge. Primordial per mi
això. Aquest és el punt de partida,
no? El punt de partida era apropar el missatge a la gent que no el coneix. Aquest és el punt de partida i per mi això és molt important. Després, clar, és molt important veure un text que tu has escrit, veure el dalt de l'escenari, poder experimentar idees noves i dramatúrgies, perquè jo continuo formant-me i estudiant teatre en
clar, diferents llocs. Hi ha també després la vessant, no? La de creient i la vessant artística.
I la vessant artística. Jo aquí junto dues coses molt importants per mi. Aquesta idea de jo he de transmetre el missatge i després aquesta vessant artística. I també és molt satisfactori quan una persona fa un paper veure la seva evolució i ajudar-lo a... Perquè no són professionals, tinc actors molt bons, jo això ho dic, actors i actrius...
Van canviant
fantàstics.
Els actors i actrius.
Sí, sí. A veure, Jesús, quan una persona arriba al paper de Jesús està 11 anys, ha de ser ell que decideixi abandonar. Ara el Jesús ja és el tercer any que fa de Jesús.
Que l'any passat el veiem
al cartell. Aquest any està més segur i més ferm, i sí que van canviant, i cada any és una aventura, perquè hi ha gent que fa un paper nou. No. Tot i que siguin gent que coneix la Passió i que ja l'ha fet altres anys.
Doncs recordem, abans de marxar, els dies de representacions de la Passió de Llinars, que són el 28 i 29 de març i el 4 i el 5 d'abril. La gent que vulgui informació, clicant a internet...
A la pàgina web del Teatre Auditori de Llinars, que només han de posar Teatre Auditori de Llinars al Google, ja es poden comprar les entrades si volen. Ja estan
perfecte.
A la venda
si
les entrades.
I si volen més informació, també tenen.
Si volen més informació, allà surt, i si no, poden enviar un correu al grup de teatre, que és llinars@tiltallteatre-cat, o nosaltres deixem informació sempre a la, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament i al Departament de Cultura de l'Ajuntament, i tenen la nostra informació allà, que si la gent vol trucar a l'Ajuntament de Llinars també li donaran.
Doncs Reyes, gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Paraules de vida.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Diumenge passat us vaig parlar de la pel·lícula titulada Los dos papas, que en aquests moments està oferint d'estrena la plataforma audiovisual de pagaments Netflix. I vull agrair també tots els comentaris positius que he rebut. Ara que ja han passat uns dies, em queda en la memòria una frase de la pel·lícula que diu repetides vegades l'actor Anthony Hopkins, que encarna el paper del papa Benet XVI. Silentium incarnatum. Com volem dir que el nou estatut del papa emèrit és el de retirar-se i guardar silenci. Doncs bé, aquesta setmana podem dir que la realitat ha superat la ficció, perquè el que ha passat aquesta setmana al Vaticà ha estat molt pitjor del que qualsevol guió de pel·lícula hagués pogut imaginar, ja que han volgut enfrontar els dos papes. Diumenge passat al vespre, el diari francès Le Figaro va anunciar l'aparició a França per aquest dimecres passat d'un llibre escrit a quatre mans entre el papa Benet XVI i el cardenal guineà Robert Sara, actual prefecte de la Congregació pel culte diví i la disciplina dels sagraments. Així doncs, el llibre, publicat per l'editorial Fayard i titulat Des del més profund dels nostres cors, vol influir en la redacció de l'exhortació apostòlica que el papa Francesc està escrivint a partir de les conclusions del sínode sobre l'Amazònia, en les quals li demanaven la possibilitat com a experiment, i només per aquelles zones més remotes, d'ordenar sacerdots a homes casats. Per tant, el llibre dedica les 155 pàgines a fer una defensa teològica del celibat i anunciar que qualsevol canvi que es fes en aquesta línia seria un greu error per l'Església. El mateix dia també es va anunciar que el llibre apareixeria ben aviat a Nord-Amèrica traduït a l'anglès. Una primera resposta a aquesta situació la va donar el dia següent el periodista Andrea Tornielli, que ara és el director editorial del Dicasteri per la Comunicació del Vaticà, on semblava mostrar la tranquil·litat del papa Francesc en rebre totes aquestes aportacions que calguin, quan són sinceres, no són ni d'amagat, ni des de l'anonimat, ni per darrere. Tornielli deia que el celibat no és ni ha estat mai cap dogma. Es tracta d'una disciplina eclesiàstica de l'Església Llatina que representa un do preciós definit d'aquesta manera per tots els darrers pontífecs. L'Església Catòlica de Ritus Oriental preveu la possibilitat d'ordenar sacerdots a homes casats, i també per l'Església Llatina han estat admeses excepcions, precisament per Benet XVI, en la Constitució Apostòlica Anglicanorum Coetibus, dedicada als anglicans que demanen la comunió amb l'Església Catòlica, on es preveu admetre cas per cas a l'ordre sagrat del presbiteri també a homes casats, segons els criteris objectius aprovats per la Santa Seu. Cal recordar que sobre tot aquest argument també s'hi ha expressat diverses vegades el papa francès, qui, essent encara cardenal, en el llibre de conversa amb el rabí Abraham Skorka, havia explicat que ell estava a favor del celibat. Una segona resposta la va donar el mateix secretari particular del papa emèrit Benet XVI, que va reconèixer que el papa Benet, que ja parla amb dificultat molt lentament i cansat i que gairebé no escriu res, de cap de les maneres havia donat cap autorització per escriure un llibre conjuntament sobre aquest tema, i que mai havia donat el seu nom ni havia vist ni havia autoritzat la portada d'aquest llibre en concret. Finalment, una tercera resposta la va donar el mateix cardenal Sara, que va fer públiques les cartes amb el papa Francesc en les que sí que consta que s'havien intercanviat textos sobre el tema i que semblava que el papa li autoritzava publicar-los. Però també reconeixia que ell mateix, el cardenal Sara, ara havia demanat a la mateixa editorial Fayard de treure el nom del papa de la portada i de posar simplement que en el seu interior hi havia una aportació del papa Benet XVI, que només seria un sol capítol, el capítol bíblic-teològic dels quatre que hi ha al llibre, i un altre text suposadament consensuat entre tots dos, on el cardenal Sara resumeix el pensament del papa Benet sobre el celibat. En resum, per acabar, queda ben clar que el sector que estan clarament oposats al Papa Francesc i han arribat fins al límit maldestre d'utilitzar i valdre's de l'ancianitat del Papa Benet. Una lluita on ara sembla que tot s'hi val, una trama que cap pel·lícula mai podia haver imaginat, ni cap novel·la com Dan Brown li hagués passat pel cap. Molt bon diumenge a tothom.
Aquí el Paraules de Vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. La Rosa Silloé ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i molt bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu us guard. Quan va ser la darrera vegada que vam obrir la Bíblia? Aquesta pregunta potser és millor no fer-la a les assemblees i trobades de catòlics. Si bé la Bíblia és el llibre més venut en tot el món, per molts acostuma a ser un objecte decoratiu que amb prou feines es toca si no és per treure'n la pols de les estanteries. Tristament, ens perdem una de les lectures que més transforma el cor d'una persona. Probablement molts em diran que no obren la Bíblia perquè no saben ni per on començar, que en desconeixen l'estructura o que els textos no són fàcils de comprendre. Però sigui el que sigui, animo a tothom a no perdre l'oportunitat de descobrir aquest llibre tan misteriós, la lectura del qual ens obre a l'encontre personal amb Déu i a acollir el seu missatge. Conscient de la importància de la paraula de Déu, el Papa Francesc, en la seva carta apostòlica a Peru Itilis, va acordar declarar el tercer diumenge del temps ordinari com un diumenge completament dedicat a la paraula de Déu per comprendre la riquesa inesgotable que prové d'aquell diàleg constant de Déu amb el seu poble. És per aquest motiu que el cap de setmana que ve l'Església Universal celebrarà el diumenge de la paraula de Déu. Aprofitant aquest esdeveniment, la setmana posterior, del 26 de gener al 1 de febrer, les diòcesis amb seu a Catalunya celebrem la quarta setmana de la Bíblia. Sota el lema «Els obrir el sentit de les Escriptures», durant la darrera setmana de gener s'organitzaran activitats a les parròquies i comunitats per descobrir els tresors continguts en el text sagrat. Aquest lema remet al passatge de l'Evangeli de Lluc que recull l'encontre de Jesús ressuscitat amb els deixebles de Maús i ens vol significar que Jesús és el primer exegeta, el primer i millor intèrpret de la paraula. Així mateix, Sant Joan de la Creu ens diu que el Pare va dir una paraula que fou el fill i aquesta parla sempre en etern silenci i en silenci ha de ser escoltada per l'ànima. Encoratjo totes les iniciatives parroquials i de moviments que promouen una lectura profunda de la paraula de Déu en grup. Vull agrair la tasca de diverses editorials que elaboren materials que ajuden els creients a una millor comprensió del text sagrat. La lectura atenta, constant i pregada de la Bíblia ha anat guiant la relació amb Déu de generacions de creients. El diàleg amb Déu es du a terme de manera fecunda quan l'escolta de la Bíblia és perseverant i conscient. És bo que llegim el text sagrat com a veu de Déu en nosaltres, ara i aquí, al nostre present i per al nostre present. Benvolguts germans i germanes, com ens recorda el Papa Francesc, el dia dedicat a la Bíblia no ha de ser un cop a l'any, sinó una vegada per a tot l'any, perquè ens urgeix la necessitat de tenir familiaritat i intimitat amb la Sagrada Escriptura i amb el ressuscitat. Benvolguts germans, bon diumenge de la paraula.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.